Bona tarda a tothom. Alcalde, regidores, benvinguts tots i gràcies per acompanyar-nos en la presentació d'aquest nou llibre de la col·lecció Fragments d'Història, publicat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. Agrair en primer lloc a l'Ajuntament aquesta publicació de les memòries de Jaume Daví, perquè amb elles comença a retre l'homenatge i el reconeixement que aquest sitgetà d'adopció mereix, encara que sigui 40 anys després de la seva mort. I agrair en segon lloc a Blai Fontanals la feina feta. En Blai, amb molt d'encert, ha donat forma i context a unes memòries que en Jaume Daví va escriure uns anys abans de morir. Diem-ne que li ha posat un vestit a un text i unes reflexions despullades que en Jaume Daví segurament mai s'hauria plantejat publicar i que finalment s'han publicat per l'interès històric i humà que tenen. Abans dir-vos que per mi avui és un dia molt especial, deia que ara de seguida comentarem... Se sent bé, oi? No? Ara. Torno a començar? O m'heu sentit fins ara? M'heu sentit, no? Doncs deia que ara de seguida comentarem qui era en Jaume Daví, sobretot per als qui no el vau conèixer, que sou molts, doncs, pel tema de l'edat, no? I abans dir-vos que per mi avui és un dia molt especial, perquè en Jaume Daví era el meu oncle avi, casat en segones núpcies amb la germana petita de la meva àvia materna, la Tresina de Campaixó. Quan el tiet Jaume va morir jo tenia 9 anys i, tot i que són pocs, doncs el tinc força present perquè m'hi estava molt a casa del tiet Jaume de la tieta Tresina. Un cop mort vaig anar creixent escoltant tot el bé que el tiet Jaume havia fet per Sitges, però la veritat és que no he estat conscient de la dimensió del personatge fins que el 2015 vaig llegir les seves memòries. I és aquí on en Blai ens explicarà com va néixer la idea de publicar-les.
Bona tarda, benvinguts. Si no ho recordo malament, aquest llibre va néixer l'any 2015 per la iniciativa de l'Anna Grimau, aquesta és la paraula justa, la iniciativa va ser d'ella, d'en voler publicar unes memòries molt interessants del seu oncle avi, en Jaume Daví Mañosa. Del llibre en qüestió, que avui veu la llum, jo volia destacar la dualitat de conceptes que presenta. D'una banda, es tracta d'aprofundir en els fets vandàlics que va patir la parròquia l'estiu de 1936, mentre que per l'altra es vol treure de la memòria històrica la figura irrepetible d'en Jaume Daví Mañosa, un sitgetà d'adopció. Dues coses que a priori poden semblar que no tenen res en comú, però que de fet hi estan vinculades.
La realitat és que en Jaume Daví és més un personatge de la tradició oral sitgetana i és per això que aquest llibre és, si em permeteu, una bona aportació a la memòria històrica de la vila. Alguns d'aquesta sala, com dèiem, el vau conèixer, d'altres n'haureu sentit a parlar, però segur que la majoria us deveu preguntar qui era en Jaume Daví. I qui era, Blai?
Alguna vegada hem sentit a dir, suposo que tots vostès també, que Sitges, a vegades, és un poble desagraït que s'oblida de les persones que la van estimar públicament. Doncs bé, en Jaume Daví és una d'aquestes persones meritòries i oblidades pel pas del temps. Personalment, per la diferència d'edat que ens separava amb en Jaume Daví, només el vaig poder conèixer de vista. Però ha estat la lectura de les seves memòries que m'ha impactat vivament i m'ha permès conèixer bé la persona extraordinària que hi havia sota aquell posat seriós que imposava. Entre això i els testimonis que he pogut recollir d'algunes persones que inclús hi ha aquí en aquesta sala, he pogut saber que en Jaume Daví va ser un home afable, de caràcter fort davant les adversitats, honest i honrat com el que més, solidari amb la gent i, per damunt de tot, era una persona culta que apreciava l'art i les arts, principalment el cant i el teatre, en les quals, en el temps que va estar a Sitges, s'hi va dedicar en hores de lleure. Els escenaris del Prado, del Retiro, de l'antiga, de la desapareguda casa del poble i també la sala d'actes de la biblioteca varen ser testimoniatge, o guarden el testimoniatge, de la seva actuació. En el terreny laboral va ser un bon paleta i un funcionari municipal modèlic com pocs n'hi ha hagut. Nascut a Sabadell, el gener de 1895, va haver de patir una infantesa tan desgraciada que ben bé podrien servir per unes memòries d'una pel·lícula o d'un guió del cinema fantàstic. Després, amb la seva primera joventut, va viure una joventut convulsa marcada per l'idealisme social que el va convertir en un activista sindical de bona fe. Una pràctica aquesta que el portaria dos cops a la presó i a desenganyar-se de les misèries de la política. En tota aquesta càrrega al damunt, va tardar molt de temps a refer-se i no va ser fins després de complir 25 anys quan va començar a alçar el cap de nou. I això va coincidir, no sé si per casualitat, quan va descobrir Sitges el maig de 1920.
Jaume Davi arriba doncs a Sitges el 1920 amb un munt de fracassos a l'esquena i també fugint d'un ambient que l'ofega Sabadell. Us llegiré ara com descriu ell mateix en les seves memòries el moment de la seva arribada a Sitges. Finalment no m'hi penso més. Jo i un altre company carreguem les eines i el maig del 1920 emprenc viatge cap a Sitges. Cerquem allotjament i després, carretera enllà, fem cap a una plaça i ens trobem davant d'una ermita. Bevem aigua d'una cisterna. Preguntem el seu nom i ens diuen que és el Vinyet. Enfilem passeig Gaietà Benaprés avall i en arribar al marítim vaig quedar bocabadat. Ens asseiem cara llevant en un dels bancs que rodejaven el monument a Gaietà Benaprés. Contemplant extasiat tanta bellesa, se'm desvella l'afany, el goig de viure. El sol de mitja tarda daurava l'església, el campanar i el massís del baluard de la punta. Sentia damunt la catifa blau verdosa del mar immens, que des del fistó ben blanc de la platja s'estenia fins l'horitzó infinit on s'unia amb un tibat mantell de cel blavíssim. Era francament meravellós. L'atmosfera pura, els colors vius, nets, brillants, comparats amb l'aire pestilent que respirava a la vivenda que habitava Sabadell, em produí una reacció tan intensa i enlluernadora que, sobtadament, vaig sentir-me lligat amb una mena de propòsit ferm de no moure'm mai més d'aquest lloc tan captivador. Com dèiem, en Jaume Davi era fill de Sabadell i què hi va venir a fer a Sitges, Blai?
Ell va venir aquí com a treballador autònom amb l'ofici de paleta sota el braç, cridat per un altre sabadellenc il·lustre, en Francesc Armengol Duran, el creador de Terramart. Es tractava, en principi, d'haver de construir un d'aquells primers xalets que va tenir aquell ambiciós i enlluernador projecte de l'urbanització. Sens dubte, la cosa més gran i més ben feta que mai s'ha fet amb urbanisme a Sitges. La seva arribada, però, va coincidir en el pitjor moment, quan l'empresa Parques i Edificaciones, que gestionava l'urbanització, ho passava fatal econòmicament per la fallida del Banc de Barcelona, estem parlant de l'any 1920, lloc on tenien ells dipositats tots els diners de la societat i que van acabar perdent. Tot això ho explica Jaume Davi en el llibre aquest que avui presentem, a les seves memòries, en les quals hi ha comentaris molt interessants no sols referents a l'empresa, sinó també als personatges clau que hi van intervenir, alguns dels quals que fins tenen a Sitges un carrer amb el seu nom i surten molt mal parats.
Jo de petita a casa sempre havia sentit que el tiet Jaume havia treballat de funcionari municipal. Blai?
Això va ser més tard. Un cop demostrada la seva perícia en aquell primer xalet com a paleta, a Jaume Davi ja no li va faltar la feina a Sitges i llavors va poder complir la seva il·lusió, com s'ha llegit abans, l'home va quedar entusiasmat quan va veure Sitges, ell va poder complir la seva il·lusió de quedar-se a viure aquí. Primer va estar uns anys contractat en la construcció de l'urbanització i quan la feina anava menys o s'acabà, començar o encetar la seva llarga etapa de funcionari municipal. Primer com a peó de la brigada i després, com ja vam veure com treballava i la seva manera de ser, va ser nomenat cap tècnic del Departament d'Obres de l'Ajuntament de Sitges. Dit així, d'aquesta manera tan sonora, hi ha el perill de que algú, instintivament, arribi a comparar aquell càrrec amb el que deu ser avui l'equivalent avui en dia. És a dir, un bon sou, un despatx particular, un cotxe oficial a disposició i una extensa brigada, no? Se m'equivoco, eh? No, cotxe no. Bueno, home, com que veus tants cotxes de l'Ajuntament amunt i avall, ja no sé qui és el que va dintre i el que va fora. Però bueno, llavors vull dir, però pues, cotxe, tatxo, cotxe no. Per favor, que no consti en acte. Val? Aleshores, pues, a part d'això, el que així em sembla que això no se'm negarà, és que tenia una extensa brigada de paletes, lampistes, jardiners i no sé què més tenim ara. Vull dir això sí, no? Doncs bé, entre els anys 30 i 60, que són els que Jaume Daví va treballar com a funcionari de l'Ajuntament, aquí, en aquesta casa, tot eren parolis. Per explicar una mica això, una anècdota que explica una mica això, va ser que a l'any 1960, quan va entrar d'alcalde el doctor Josep Ferret de Querol, el primer vehicle oficial que l'home va poder tenir no va ser ni un cotxe Seat, ni un Ford, ni un Peugeot, sinó que es va haver de conformar amb un incòmode sidecar arrastrat per una moto que conduïa un guàrdia municipal, no sé si el recordareu, molt pinxo, que crec recordar que es deia Martos. Aquest home destacava, el conductor destacava per dues coses extraordinàriament. La una era perquè era molt baixet, gairebé curt de talla per ser guàrdia, però bueno, allà s'agafava tot, em sembla. I dues, perquè calçava unes enormes botes negres de canya alta que juntament amb les ulleres, el casc, allò feia més pinta d'un motorista d'aquells de les pel·lícules de la Gestapo, aquells que sortien allà, que no pas d'un guàrdia urbà de la vila pacífica que era Sitges aleshores. Per la qual cosa, el poble, que en aquests temes no perd mai pistonada, no tardà a mutejar-lo amb el nom del gato con botas. Explicat això, i anècdotes a part, crec que s'entendrà bé si explico que Jaume Daví tenia un sou molt baix. De la feina que feia, per la feina que feia, evidentment, un despatx que havia de compartir amb altres persones. De vehicle oficial, tampoc en tenia. Vull dir, res de res. I la brigada, en aquell temps, no crec que sigués gaire de la mitja dotzena d'empleats, tot i comptant el xofer d'aquell camió polivalent multiusos que tant servia de regadora com de cotxe de bombers o de cuba per anar a transportar aigua amb alguna necessitat que li demanava. Així, les coses, amb el seu caràcter solidari, quan el treball ho requeria o ho reclamava, David acabava sent un peó més de la brigada. D'una altra banda, els ajuntaments d'aquell temps, com que tampoc hi havia tants empleats, no s'estaven de traspassar-li tots els sidrals, ara en diem marrons, que succeïen al municipi, els quals sempre va resoldre de la manera més eficaç. Per resumir-ho, amb càrrec o sense, Jaume Daví sempre va anteposar la feina a l'horari laboral que se suposava havia de fer. I va ser precisament en aquest temps, diguem-ne, de propina, quan excedint-se de la seva obligació, va protagonitzar una acció per la qual ni Sitges ni els sitgetans crec que no hauríem d'oblidar mai el seu nom.
A què et refereixes, Blai, al salvament dels altars?
A això em referia quan abans he dit que els fets succeïts a la parròquia el juliol del 36 o l'estiu del 36 estaven relacionats íntimament amb en Jaume Daví. Incapaç com sóc d'explicar el que va succeir amb la vivacitat i amb l'expressivitat que ho feia a les memòries, ho expressaré de la manera més senzilla. En el primer moment d'esclatar l'insurrecció militar, quan els més exaltats que no distingien el que era art del que no eren es dedicaven a la destrucció massiva de tot signe de religió catòlica, A Jaume Davi li va arribar l'ordre de l'Ajuntament d'haver de desmantellar l'església sense miraments i fer llenya de tot el mobiliari que hi havia, perquè aquesta era la consigna general dels qui aleshores manaven al país. Totes les esglésies feien més o menys el mateix. Però vet aquí que en el moment d'anar a complir l'ordre, ell, que sempre s'havia declarat agnòstic, li va faltar pit per trinxar tots aquests altars que pel cap baix ja tenien una antiguitat de 250 anys. I va ser aleshores quan va idear un pla per salvar-los de la destrucció. Amb la complicitat d'uns regidors d'Esquerra, amics seus que l'encobriren, i amb l'ajut incondicional d'uns anònims, uns anònims ajudants que no se sapiguen mai els noms de qui eren, de manera secreta, varen desmuntar els 5 millors altars que hi havia a l'Església. Com diem millors, vol dir millors artísticament. Entre ells, a més, la taula central del retaule de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que és el que avui presideix l'altar major, que aleshores estava al Vinyet, i també el retaule de l'hospital. Tot això ho varen desmuntar i ho varen portar d'amagat al soterrani d'aquesta casa, de Maricel. Per cert, que no s'ha entès el soterrani, si és aquí o és a l'altra banda, allà davant. T'ho volia preguntar un dia. Doncs bé, llavors ho van portar al soterrani perquè, com saben, el Maricel era propietat d'un súbdit americà i estava protegit diplomàticament sota la bandera dels Estats Units. Una bandera que, com ha vist pels avions bombarders, s'havia fet pintar a la façana de Mart i a dalt del terrat de Sant Miquel, llantia Sant Miquel. Aquí, doncs, és on van dormir els altars fins que es va acabar la guerra.
Un moment, doncs, que en Jaume Davi descriu, així les seves memòries, on explica què el va dur a salvar els retaules. Aleshores va rebre l'ordre contundent de desembarassar l'església per tal d'utilitzar-la com a magatzem dipòsit de queviures i poder atendre les més apremiants necessitats del moment. Aleshores, aprofitem aquesta avinentesa per netejar tots els racons i raconets dels baixos de l'esmentat local de Maricel. Posem mans a l'obra. Era prou coneguda la meva indiferència per a tot el que feia referència als assumptes de l'Església. Però en posar mans a l'obra i contemplar la serietat i dramatisme contingut de l'altar anomenat del Roser, sense retorciments ni enfarfecs preciosistes inútils, com acostumaven a realitzar els artistes d'aquella època barroca, em dolia destruir-lo. Moralment, d'altra part, a través de no poques generacions, reflexionava, la infinitat de persones que s'haurien postrat clamant pietat, consol, clemència o guariment pels seus mals soferts en vida i continuant encara les pregàries després pels seus difunts, morts amb l'esperança d'aconseguir la felicitat dels seus en l'insondable misteri del més enllà. Vaig decidir, doncs, conservar tot el que fos possible, ajudat pels fidels col·laboradors. Els mateixos, a més de la vigilància del cas en aquelles circumstàncies, carregàvem tot el que ens convenia, que era, precisament, el conjunt de peces més artísticament valuoses, i omplíem els carros amb elles, i ho dissimulàvem cobrint amb llenya els carregaments, deixant-ho després davant de les portes que ens eren més convenients. Excepte les imatges que de bon principi desaparegueren, de l'altar dels Dolors es salvaren tots els retaules, força notables, a més de la major part de motius ornamentals. Així mateix, els altars de Sant Telm, el Remei, la Puríssima, els magnífics retaules de l'Hospital i el de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Així és que gràcies a la brillant iniciativa de Jaume Davi i l'ajuda dels seus fidels col·laboradors, les citades obres barroques les podem aconseguir seguir admirant a la parròquia, que és el lloc pel qual van ser creades, oi, Blai?
Doncs sí. A més d'aquella acció, l'èxit que va representar, es van animar a fer unes altres accions similars per recuperar les obres d'art o les que hi haguessin a les cases abandonades, perquè el juliol del 36, quan la gent es va espantar, doncs tots els propietaris de Terramar, els propietaris de cases senyorials de Barcelona, doncs se'n van anar corrents. No? Llavors, a les cases, allà hi havia doncs, tot d'obres d'art. Llavors, van una sèrie de sortides d'aquestes nocturnes amb balagosia, es van fer per saber això. Però crec que ho hem de deixar aquí, perquè si expliquem tot el que hi ha al llibre, la senyora regidora ens renyarà perquè el llibre no es vendrà. Aleshores, crec que l'hem deixat aquí. I ara, en sèrio, moltes gràcies per la seva atenció, per part meva, ara continuarà la...
Gràcies, Blai. Dir-vos només que un cop jubilat del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sitges el 1978 van voler retre-li homenatge, però van fer tard, en Jaume Daví va morir el 3 d'agost d'aquell any, als 83 anys. En nom de la família i en el meu propi, vull agrair a la regidora Rosa Tubau i a tot el seu equip de la Regidoria de Cultura, especialment a la Carla Jordà i a la Maria Barratxina, la publicació d'aquest llibre que recull les memòries de Jaume Daví i també un agraïment al fotògraf Jordi Piqué i Baricat. Aquest llibre ret homenatge, doncs, a aquest sitgetà d'adopció, estimat per a tots els qui el tractaren, amb la voluntat d'un reconeixement públic de la seva lloable acció. I sobretot perquè Sitges preservem perpètuament a la memòria històrica la singular gesta de Jaume Daví i els seus anònims col·laboradors, fins ara condemnada a un injust oblit. Com comentàvem amb Francesc Armengol i en Jaume Daví, són dos sabadellencs que aquí potser no hem retut l'homenatge que mereixen. I aprofito aquest acte també per trencar una llança per a totes aquelles persones anònimes que han contribuït a construir en positiu el nostre país i que pel fet de no pertànyer a cap partit polític ni cap organització sindical, entre d'altres, mai han tingut ni potser mai no tindran el reconeixement que mereixen. Com ja vaig reivindicar en un article a l'Eco el 2015 i tal com reitero ara en el pròleg del llibre, crec sincerament que els qui llegiu les memòries de Jaume Daví estareu d'acord que Sitges està en deute amb ell i que recordar-lo posant el seu nom a un carrer seria una bona manera d'agrair tot el que va fer. Moltes gràcies.
Bona tarda a tots i a totes. Anna, Blai, regidores, companyes de l'Ajuntament, senyor rector, directora gerent del Consorci del Patrimoni, família, senyores i senyors, moltes gràcies per aquest vespre acompanyar-nos aquí al Salvador del Palau Maricel, un lloc doncs, potser molt escaient, aquest recinte, per la presentació d'aquest llibre que avui estem ara posant a l'abast de tothom, i que realment quan la regidora de Cultura doncs, em va comentar, la Rosa Tubau, que hi havia aquesta proposta sobre la taula i que tant l'Anna com en Blai, i l'Anna doncs, havien impulsat doncs, de publicar aquestes memòries, doncs, de seguida vam creure oportuníssim no?, la idoneïtat de publicar-ho. Portem uns anys cap aquí que, precisament pel que deia l'Anna Grimau fa un moment, per aquests injustos oblits que ha tingut Sitges amb moltes de les seves persones, que al llarg de la història doncs, han contribuït al progrés no només material, sinó també espiritual d'aquesta vila, doncs, que era moment de fer, potser de vegades tard, però fer aquestes reparacions o aquest intent de reparació i tornar a dignificar les persones i sobretot la feina i la tasca que havien fet. Avui ho estem fent amb la presentació d'aquest llibre i amb l'edició d'aquesta, amb la publicació d'aquestes memòries, que en el fons són això, recuperar la memòria històrica d'una persona, de la seva família, de la implicació, la professionalitat i tota l'atenció que va tenir aquesta persona vers Sitges, però també a la vegada, deixeu-me dir que recuperar la història de Sitges, com amb aquest diàleg que han tingut l'Anna i en Blai, i l'Anna fa un moment, heu pogut copsar que en el fons parlem, òbviament, de la trajectòria d'una persona extraordinària, d'una persona que, com bé definies en les teves paraules, parlaves d'una persona honesta, deies, com tinc la frase, a través dels ulls d'un home bondadós i valent, un home bondadós i valent, una persona bondadosa i valenta, perquè realment la seva vida, i sobretot pel que fa a salvar aquests 5 altars barrocs, aquests retaules barrocs de la nostra parròquia, la seva actitud va ser de bondat absoluta i també de molta, molta valentia. I us deia que això lliga amb la història de Sitges perfectament i encaixa, perquè fixeu-vos que hem parlat de 3 fets, diria jo, lligats absolutament a la seva vida, no? El primer, el que celebrarem l'any que ve, que és aquest 2019, que és el centenari per exemple, dels jardins de noucentistes de Terramar i, per tant, de la posada en marxa d'aquest conjunt que és l'urbanització de Terramar, aquesta primera ciutat-jardí del país i que encara avui en dia és un referent en urbanització. Ell hi va formar part des de la seva professió, en la construcció dels xalets, no? Però que era una persona en aquest sentit implicada i que ho va conèixer de primera mà. Una segona, la funció pública. Permeteu-me que la reivindiqui, encara que no tinguem cotxes oficials ni se'n facin falta, permeteu-me que reivindiqui la funció pública. Moltes vegades blanc de diana de moltes burles, però que és una feina que es necessita i que la nostra societat democràtica i civil la necessita, la dels treballadors i treballadores públics. Ell va ser cap d'un departament tècnic d'obres i permeteu-me que aprofiti doncs, aquesta dedicació professional que ell va tenir per reivindicar aquesta dedicació professional de tants i tants treballadors i treballadores públics. Una tercera, que m'ha vingut a tothom quan tant insistíeu, no, que era fill de Sabadell. Aquesta és la realitat de Sitges. Sitges s'ha format, sobretot a l'últim segle, el segle XX i el que portem del XXI, per la suma de tantes i tantes persones vingudes d'arreu. D'arreu de la comarca, d'arreu del país i d'arreu del món. I som on som i som el que som per tantes persones que han aportat el seu granet de sorra. No? Des de la seva professió, des de la seva família, des de les seves entitats, els seus col·lectius, o inclús des de la individualitat. Però els Sitges d'avui en dia no l'entendríem sense la suma de tanta i tanta gent vinguda d'arreu. I l'última, el que més s'ha destacat, no? Aquesta contribució tan valenta en un moment tan difícil on ell i aquestes persones anònimes i aquests regidors de l'Ajuntament doncs, que el van una mica impulsar, encobrir, jugant-se el tipus, perquè en aquell moment et jugaves el tipus, i això vol dir jugar-te la vida, en aquest conjunt de Maricel que aquest any fa els 100 anys, doncs vam poder guardar i salvar de la crema aquests altars, senyor rector, que avui en dia continuen sent una de les nostres joies artístiques, permeteu-me, no només de l'església parroquial, sinó de tota la vila, de tota la vila, no? Potser seria escaient, regidora, que l'altre dia t'ho comentava, que aprofitant l'edició del llibre poguéssim fer algun tipus de visita guiada, aprofitant el llibre que també va fer amb el seu dia l'Isabel Coll sobre la història dels retaules de la nostra parròquia i les memòries doncs, d'en Jaume Daví, doncs, aprofitar i fer alguna visita d'aquests altars, d'aquests 5 altars que doncs, ell es va responsabilitzar de salvaguardar, amb una estima enorme pel patrimoni, amb una sensibilitat exquisida. I a més això que deies, no era un home de parròquia, no era un home d'església, però un home que valorava la cultura, el patrimoni i el que era de Sitges. I per tant, doncs, com deies, va jugar el tipus amb un acte de responsabilitat enorme per poder gaudir tots nosaltres avui en dia encara d'aquest patrimoni. I acabo agraint moltíssim, evidentment, la tasca de la regidoria per impulsar la publicació, però sobretot la vostra tasca, la de l'Anna Grimau, la de tota la família, per preservar, evidentment, doncs, la trajectòria del vostre oncle avi i la tasca, evidentment, a nivell de documentació, de posar el dia, de reescriure doncs, del Blai Fontanals, que tant servei, no només aquí, sinó en aquest aspecte, en aquesta publicació, sinó que en altres publicacions ha fet durant tants anys per Sitges. I recullo el guant, Anna. Recullo el guant, tenim aquí el president de la Comissió de Toponímia. Tenim aquí l'Ignasi. I mireu, avui en dia, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, tots els carrers de Sitges que es van projectar amb el Pla General 2006 estan batejats. No sé si seria la paraula més escaient, senyor rector, però estan nomenats. Però sí que a la Comissió de Toponímia sempre li fem l'encàrrec de que faci la valoració, perquè és l'encarregada de fer propostes de noms, assessorar-nos a l'Ajuntament amb els noms, perquè en faci la valoració escaient perquè puguem impulsar que si no pot ser un carrer, un espai de la nostra vila pugui portar el nom de Jaume Daví i Mañosa com merescudament, valgui la redundància, es mereix. Moltíssimes gràcies, felicitats a tots i a llegir el llibre, que és el que toca. Gràcies.